Benvinguts al Fem Salut. Avui amb el David Serra. Amb ell parlarem del pacient expert en fibromiàlgia. When he told me that he left
me. Bé, com heu pogut sentir, tornem a estar aquí els del Fem Salut. Avui l'últim programa de la temporada. Un programa pues, que tancarem. Tot just arribats a l'estiu amb una calor que déu-n'hi-do, aquesta setmana una mica més frescos, i avui el tancarem aquesta temporada parlant-ne amb un pacient, és a dir, hem parlat amb molta gent, hem parlat amb fisioterapeutes, hem parlat amb infermers, hem parlat amb metges, hem parlat fins i tot amb un periodista aquest any, és a dir, anem variant una mica les persones que ens acompanyen, perquè creiem que la salut forma part de tothom. I avui, per tancar la temporada, convidem ni més ni menys que a una persona que pateix una malaltia i que, per tant, pot donar-ne, no només explicar-nos una mica el que és la malaltia, sinó com la viu ell mateix. Es tracta d'un vell conegut de la casa, alguns dels que ens esteu sentint probablement el recordareu. Ell és el David Serra i feia un programa de fitoteràpia, si no recordo malament, aquí a la nostra casa fa uns quants anys. I avui l'han convidat pues, perquè fa un temps va iniciar una experiència, perquè encara no s'ha acabat, a l'àrea bàsica de Flix, que s'anomena pacient expert, i que consisteix ni més ni menys en que una persona que pateix una malaltia pues, pugui transmetre els seus coneixements a altres persones que també la pateixen i, per tant, compartir una mica aquesta experiència. Bon dia, David.
Bon dia.
Una cosa que no he dit és que ell és pacient expert en fibromiàlgia, que és la malaltia que pateix. Però si et sembla, abans de parlar una mica de la malaltia, que una mica has tingut aquesta experiència a l'hora de parlar-ne amb altres persones que ho pateixen, parlem una mica d'aquesta experiència que s'anomena pacient expert, que a grans trets, i corregeixi'm si no m'equivoco, és que reps una formació.
Exacte.
Que una mica ja la tens de base, però bueno, que s'amplia una mica, i després la comparteixes amb altres usuaris. Explica'ns una mica com ha anat aquesta experiència, com es va iniciar i quins han sigut els passos que has seguit fins al moment actual, diguéssim.
Bé, ha sigut una experiència, la veritat, molt bona, amb molts bons resultats, tant a nivell personal com a nivell de malalt. Tot va començar en la consulta del poble, on em van proposar si volia participar en una sèrie d'enquestes per fer un programa que es deia El pacient expert. A partir d'aquí vaig ser cridat, com altra gent, amb unes reunions amb metges, infermeres i gent del món sanitari, i ens van fer uns qüestionaris. Vam estar parlant, vam estar explicant el nostre problema i què en pensàvem. I al cap d'unes setmanes van dir que m'havien triat a mi com a pacient expert. I aquí va començar aquesta nova aventura.
Hem de dir que aquest programa fa ja uns quants anys que funciona. No es fa només a l'àrea bàsica de Flix, sinó que també és extensiu a nivell de tot Catalunya i n'hi ha de diferents malalties, i creiem que és un programa que a poc a poc s'anirà extenent i arreu del territori, als llocs que encara no s'hagi desenvolupat. Perquè, com dius, s'ha comprovat que té una importància notòria i que el seguiment del programa del que estem parlant dona bons resultats en salut a les persones que ho segueixen.
Sí, dona molt bon resultat. Jo crec que el resultat ve donat perquè la persona que explica la seva malaltia a les altres persones que tenen la malaltia perdó, no és un sanitari, no és un metge, no és un infermer o una infermera. No és res d'això, és una persona que està patint en pròpies carns el que aquella gent està patint. Llavors, quan tu parles amb ells, el que veuen és que tu entens el mal que ells tenen. I això trobo que és el que li dona més velocitat en aquest programa. Uh-huh. Sempre assessorats, això sí, es té que dir, amb un equip mèdic i un equip d'infermers i infermeres, doncs, si tens algun dubte i alguna cosa, però dins el programa la gent es troba molt a gust parlant amb un tu a tu.
Si et sembla, expliquem una mica com funciona una mica aquest programa. Com has dit, et van escollir, doncs, vam fer, en aquest cas personalment, doncs, junt amb altres companys de l'àrea bàsica, vam triar les persones que creiem que podien respondre al perfil que estàvem buscant per ser pacient expert, i aleshores us van fer uns tests, us van triar, i a partir d'aquí, un cop escollit com a persona que semblaves l'oportuna per dur a terme aquesta tasca, com va anar la cosa? Et van fer una formació, no?
Sí, abans de començar vam estar bastantes setmanes amb un programa que ja està establert per la Generalitat, que és el programa del pacient expert, i amb membres d'infermeria i de metges vam estar, doncs, parlant de tots els temes i matitzant, doncs, coses que, esclar, aviam, tots som malalts, però no som tan
experts
en saber que les malalties tenen uns problemes, unes coses o unes altres. Això ho descobrim nosaltres.
I resoldre dubtes, suposo. Ah,
exacte,
no?
I a vegades que no saps què fer. Llavors, aquí t'ensenyen unes pautes del que podem fer, com ho tenim que fer, i això ens ajuda molt.
I també una mica, doncs, també parlàveu de com es podria distribuir una mica les sessions que heu de desenvolupar, també.
Sí, hi ha una distribució, una manera de presentar un contingut, una manera de fer participar la gent, tens que anar millorant i canviant coses sobre un guió que tens sobre la malaltia. I a partir d'aquí, entre tots, es forma un altre guió, que és el que després és el que es desenvolupa. Llavors, jo tinc l'avantatge que se'm va deixar també molta mà lliure per poder jo, doncs, posar-m'hi en la meva manera de ser, no? I llavors amb ells matitzàvem, amb els serveis d'infermeria, doncs, matitzàvem les coses, que potser això no ho digués així perquè no quedava tan bé, perquè no s'entendria, etc. I amb els metges, doncs, les qüestions més mèdiques, més de medicines, que aviam, tots sabem que és una aspirina, però no, d'altres medicaments nosaltres no sabem, no tenim una formació per saber quina classe de medicacions hi ha.
I això s'ha desenvolupat fins a hores d'ara, perquè el que he dit al principi, que és un programa que encara en aquest moment estàs realitzant, perquè s'ha de fer un seguiment del mateix. Es realitzen, fins al moment has fet 9 sessions.
9 sessions d'una hora i mitja cada una, i un cop a la setmana. Ens trobàvem un dia i una hora i fèiem les sessions. En pic s'acaben les 9 sessions, al cap de 3 mesos es torna a fer una trobada.
O sigui, serà ja relativament, segurament
quasi serà al setembre.
Serà passat l'estiu, perquè de vegades, sí, pues, bueno, a vegades no és fàcil trobar-se en ple estiu, pues, quan les coses estan una mica més complicades, per entendre'ns.
I després se'n fa una altra, fas una valoració, fas uns qüestionaris, i després se'n fa una altra als 6 mesos com un recordatori, i al cap de l'any se'n torna a fer una altra. Llavors és quan es pot valorar si la persona que ha assistit en aquestes reunions ha entès i ha posat en pràctica tot el que s'ha dit i s'ha ensenyat.
Seria una mica com l'avaluació.
Una avaluació final.
Una mica de com ha viscut la persona i quines millores li ha repercutit, doncs, el fet,
exacte,
de participar en aquesta activitat.
Sí, perquè la veritat que hi ha molta gent que amb aquesta malaltia, doncs, es va molt perdut, perquè és una malaltia que, clar, no és una cosa que es pugui valorar, perquè tots són uns dolors, i clar, no tens un termòmetre que et pugui dir tens un dolor 4 o un dolor 5. I això és el que fa que la gent, doncs, vagi una mica perduda.
També en aquestes sessions, tal com has dit, els sanitaris hi participem, però és com a observadors. És a dir, nosaltres participem, estem durant les sessions i observem una mica, sense poder en principi participar en la mateixa, però agafem una mica el contingut, les explicacions, i si hi ha alguna cosa que ens sembla que a lo millor es podria explicar d'una altra manera o dir d'alguna altra manera o corregir, pues, perquè a lo millor, pues, no s'ha dit prou bé, pues, a posteriori una mica es parla amb, en aquest cas, amb tu, amb el pacient expert, i en les properes sessions, pues, una mica...
Sí, és una manera de veure-ho des de fora, perquè jo com a pacient expert, pues, tu estàs fent un col·loqui amb altres persones i hi ha coses que a vegades, doncs, no t'hi fixes o se t'escapen perquè estàs més atent en una conversa d'una resposta que s'està donant que una altra cosa. És com veure un partit de futbol des de la grada o des del mig del camp. Es veu molt diferent.
I també es passen una colla de test, com has dit,
sí,
que serveixen per anar avaluant i es fan multitud de testos, no? En el vostre cas s'han passat diferents...
Es pot dir que en 9 sessions n'hem passat quasi ben bé una quinzena de qüestionaris, on es pregunta doncs, moltes coses derivades de la malaltia, des de com has passat l'última setmana, des de les limitacions que tens per fer certes coses, com et trobes d'estat d'ànims... i d'altres preguntes doncs, que en aquell moment per saber si la teva valoració del dolor és molt alta o molt baixa.
Uh-huh.
I n'hi ha bastants, la veritat.
I crec que aquests se passaven a la primera sessió i a l'última quasi tots es repeteixen,
sí.
I després, a posteriori, els 3, 6 i 6 mesos i l'any, diguéssim, uh-huh, també es tornen a passar per tal de poder anar avaluant si es manté l'aprenentatge inicial i si es millora sobretot la qualitat,
sí,
de vida, que en aquest cas és el que
interessa a nosaltres en aquest programa, sobretot és millorar la qualitat de vida, és el que es va. Sabem, uh-huh, que són malalties que no tenen una cura i l'únic que nosaltres intentem fer és que la persona pugui viure el millor possible dins de les seves possibilitats.
El recomanaries aquesta experiència?
Sí, a tothom.
Has après, diguéssim, t'ha servit com a pacient i com a usuari, com a persona, personalment, pues, t'ha enriquit el fet de participar d'aquesta teràpia, del pacient expert, a més, des de la perspectiva de persona formada, diguéssim, que ha donat...
Sí, i tant, encara que jo hagi estat format, jo també, allò és que t'informes més, et prepares més per poder donar i parlar amb unes persones i explicar el que tu sents d'una manera que ells ho entenguin, també n'aprens perquè ells t'expliquen coses que tu en aquell moment doncs, no hi caus o no ho has valorat o encara no t'ha passat. Perquè hi ha gent que, esclar, porta molts anys amb una malaltia, té altres vivències i cada un aporta el seu granet de sorra. Llavors, el bo d'aquest programa és que és participatiu. Tothom parla.
Uh-huh.
Jo explico unes coses com a pacient expert perquè s'ha de portar un guió i a partir d'aquí s'entra en un col·loqui on cada un expressa el que sent, el que nota, el que té, com ho va fer, què li va passar, i entre tots es va fent com si diguéssim un altre guió gran on la vivència de tots ens dona doncs, la milloria amb la nostra malaltia.
I si no ho recordo malament, hi havia primer una exposició inicial i després hi havia com un col·loqui que tenia a veure amb el tema del que es parlava aquell dia. I fins i tot, dins de les múltiples activitats que heu dut a terme en l'activitat pròpiament dita del pacient expert, també heu fet fins i tot relaxacions, també.
Sí.
I això ho feu no només un dia, sinó diversos dies, crec que ho
sí,
heu fet.
Sí, ho hem fet potser 2 o 3 dies, perquè és un dels temes, la relaxació, són tècniques que ens ajuden pues, a baixar el nostre nivell d'estrès, que és molt preocupant amb la malaltia. Llavors tenim que aprendre a respirar, tenim que fer una sèrie de tècniques naturals, que les podem fer a casa o allà on sigui, que això ens proporciona un benestar.
Uh-huh.
Llavors, a part doncs, de fer relaxació, aprens a respirar, també aprens a com controlar. Vull dir, uh-huh, és una barreja, no només és allò de dir, mira, vas al metge, et dona medicaments.
De fet,
no.
la relaxació, igual que la fibromiàlgia, doncs, és una teràpia que funciona... Gairebé diria en tota la vida, és a dir, en totes les malalties que un pugui tenir i sense estar malalt. Simplement doncs, per sentir-se més bé un mateix, doncs, la relaxació és una teràpia que és recomanable al 100% i que a damunt no poses res dins el cos, per tant és una cosa més natural impossible.
Oh, i tant, la relaxació i com fer exercici.
Uh-huh.
L'exercici també és una cosa que és gratuïta, pots anar a caminar, pots anar a fer qualsevol mena d'esport que tu puguis fer en aquell moment, que això et beneficiarà sempre. Igual que el més important amb la nostra malaltia és la sociabilització. És la gent que patim això, com que no sabem en principi el que tens, perquè costa que t'ho trobin, llavors el que fas és tancar-te amb el teu mal. I llavors aquests grups que es formen també ensenyen a que la gent es té a cobrir.
Uh-huh.
O sigui, tens que dir el que tens, la gent et mirarà amb una cara estranyada perquè qui no ho pateix no ho pot entendre massa bé, però... La manera de sociabilitzar-te és la manera també de sortir-te'n.
Uh-huh.
O sigui, el que no podem fer és tancar-nos en banda i tornar-nos negatius.
Uh-huh.
Jo sempre els deia en el grup, fèiem la broma aquella del bengal, Uh-huh. Sempre positivo, nunca negativo. Pues això és el que ens base més a nosaltres.
Uh-huh.
El nostre estat d'ànims té que ser sempre positiu. Quan més negatiu és, pitjor estem.
Si et sembla, ara que hem entrat una mica en explicar aquesta experiència de pacient expert, parlem una mica de la malaltia pròpiament. Perquè, com hem dit, dins del programa pacient expert hi ha tot un seguit de malalties que es van tractant, és a dir, hi ha persones diabètiques, hi ha persones que tenen malaltia pulmonar obstructiva crònica, és a dir, bronquitis crònica, hi ha diferents tipus de malalties que s'aborden des d'aquest programa. En el teu cas, doncs, pel fet de patir fibromiàlgia, doncs, et va tocar parlar d'aquesta temàtica. Si et sembla, situem una mica la malaltia. Recordo que ja en vam parlar fa molt de temps, com has dit, és una malaltia que és poc reconeguda,
sí,
poc reconeguda per la societat, i això ho fa un punt més difícil, no? És a dir, una persona diu soc diabètica o és diabètica i la gent pues, diu, bueno,
ho entén
més, hi ha coses més objectives potser que es poden valorar quan se fa una analítica o quan se fan altres coses, i en canvi en el vostre cas pues, potser és molt més complex, tot i que a poc a poc es va avançant,
sí,
amb el coneixement del tema. Aquesta malaltia afecta al voltant d'un 2,4% de la població total, és a dir, és un número important. Crec que a Catalunya hi havia
300.000 afectats,
que no són pocs, i en el gran majoria són del sexe femení. No, vull dir, tu series una mica l'excepció que confirma,
sí,
la regla, no? Perquè em deies fora de micròfon que es considera que el 97% són dones i el 3% homes, i en, sí, aquest cas...
En aquest cas, el 3% està de moda.
Sí, en aquest cas... Pues,
et va, I som del
3%. Eres del 3%, sí, del
3%. Però del bo, no del dolent.
Que faltava. I afecta, habitualment, a partir entre els 35 i els 55 anys és quan sol sortir a la llum tot un seguit de simptomatologies que acaben definint-se... Pues, dins del que s'anomena fibromiàlgia.
Encara que l'edat més clara de la dona és entre quasi bé els 50 i una mica en amunt, perquè són persones que en aquella època aquesta malaltia no es valorava ni es coneixia, i quan elles es queixaven els metges es pensaven que, bueno, que tenien manies, que és el problema que els hi ve a moltes persones, dones sobretot, que ara deuen tindre doncs, els seus 55-60 anys. És la diferència. Nosaltres ja, la nostra evolució, la generació de les meves edats, ja se sap més el que tenim, els metges ja miren, quan veuen una cosa així ja saben més on tenen que anar. O sigui que és una malaltia recenta que se comença a entendre.
Si et sembla, parlem una mica de quins símptomes poden fer que una persona pugui sospitar una mica que pot patir aquesta malaltia. Com tu has dit, el dolor seria, sí, un dels símptomes principals, però no el dolor localitzat en un lloc, sinó generalitzat, sí, i en múltiples llocs. Explica'ns una mica aquest dolor.
El dolor tant el pots tenir en una extremitat, en una articulació, a l'esquena, al tòrax, a qualsevol part del cos. Normalment, fins ara s'havia valorat que la persona tenia uns certs punts i fins quan arribava a tenir tots aquells punts dolorosos es diagnosticava una fibromiàlgia. Ara es veu que doncs, hi ha altres maneres de saber-ho, perquè no només comporta que tinguis avui un dolor al colze i potser demà en tens un al genoll o en tens un a l'esquena el mateix dia. Vull dir, es va movent. Té també un altre factor, que és que tens cansaments. Hi ha uns cansaments que la persona es queda abatuda sense potser haver fet res. També tenen problemes del son, o sigui, tenen trastorns de son. Les nits són una mica cruentes perquè no agafes el son, no fas els cicles que toca de son. Llavors el cos també...
El descans és essencial per poder refer tot el que s'ha gastat durant el dia.
I després també tenim la part emocional, que és molt important, perquè en la nostra malaltia la part emocional entra molt de fondo, perquè és allà on et sents desvalgut, perquè dius, bueno, tens un dolor, el pots passar més o menys bé, però quan tens una tristor, una angoixa, pots arribar a tenir una depressió. Tot això fa que la malaltia sigui encara més potenta, o sigui, tot el que va a fer-te tu caure, la malaltia l'enforteix. O sigui, són els símptomes que podríem dir que són més usuals o que ens podem fixar més. Hi ha altres símptomes que poden ser, entre d'altres, doncs, entumiment de les mans, un agarrotament al dematí quan et lleves, que hi ha gent que doncs, jo em desperto, pam, pam, m'aixeco, em vesteixo i tot. I nosaltres doncs, potser necessitem mitja hora o una hora per posar-nos en marxa, depèn de la persona com estigui en aquell moment. Després pots tindre formiguetjos, sensacions de que les mans tens ensorades, o sigui, hi ha una sèrie de símptomes que dius, bueno, no saps el que són, però venen tots produïts per la fibromiàlgia.
En el teu cas, per fer el diagnòstic una mica de fibromiàlgia, vas tindre que passar molt un allò que es diu
un periple,
un periple sí. De cap aquí, cap allà, mira això, fer-te aquesta prova, fer-te l'altra.
Vaig estar doncs, voltant 4 anys, hospitals, metges, pagant el seguro, per tot arreu. Fins que al final, amb una analítica, per casualitat va sortir un factor que no era normal i a partir d'aquí es va detectar el problema que tenia. Però clar, jo els dolors, em quedava en un moment donat impotent, que no podia tancar una mà, que no podia trepitjar terra, vull dir, és fumut.
I això fins i tot en el teu cas particular, doncs, per la teva feina de fisioterapeuta, doncs, t'afectava molt doncs, perquè no, segurament no pots desenvolupar doncs, els massatges o altres tècniques que...
M'era impossible doncs, fer massatges i si en feia algun, doncs, rabiava com un condemnat fins que acabava. I això, doncs, clar, és un detriment per la persona, vas perdent una facultat que és el teu modus vivendus i això és el que genera que tinguis més problema. Per això dic que l'estat emocional és molt important. Quan comences l'estat emocional el tens a terra i a mesura que vas coneixent el què i el com i vas sapient com funcionar i com ho tens que fer, doncs, si ets una persona més optimista que pessimista, vas sortint. Per això... quan fem aquests grups s'ajuda molt a la gent que és més pessimista que optimista, els hi serveix molt, a més que la persona que sigui optimista també li servirà, però és una lluita constant i diària, perquè és una malaltia que no té cura, no té final, i a la llarga, doncs, bueno, és el que diem, tienes que convivir con tu enemigo, no?
Parlem una mica de, com has dit, segurament aquí també hi ha algo de medicació, però... la medicació jo crec que no és el més important, segurament. Segurament hi ha molt de teràpia del que podríem dir natural, en el sentit de que són coses que tenim a l'abast i que segurament l'únic que hem de fer és calçar-nos unes bambes o és anar amb una teràpia, amb un grup de ioga o és fer, el que has dit, pues una mica la socialització. No? Una mica va per aquí l'assumpte.
Sí, la medicació en realitat, aviam, no tenim una medicació específica per la fibromiàlgia. La nostra medicació és simptomàtica, les medicacions es donen per altres problemes que venen derivats de la fibromiàlgia però que no són de la fibromiàlgia. Per exemple, prens analgèsics, prens relaxants musculars, doncs per tots els problemes que pots arribar a tenir d'entumiment a les mans o de dolors, prens també, com si diguéssim, pastilles, allò que es diu relaxants a la nit per relaxar-te
per
i descansar. Molt bé. Prens una sèrie de medicaments que es prenen, depèn del que tens, no tothom pren el mateix, però clar, els medicaments arriba un punt que els tens que anar deixant. Els tens que anar deixant perquè la medicació, sí, t'ajuda en aquells moments, però...
té una durada determinada.
Exacte, no la pots utilitzar per vida. Llavors, és quan entrem al camp natural o a fer exercici. Tenim que fer una sèrie d'exercicis durant el dia, que és molt bo, mobilitzem totes les articulacions amb molta suavitat.
Parlaríem d'estiraments una mica?
Sí, parlaríem d'estiraments, d'una gimnàstica suau, una gimnàstica que el nostre cos ens permeti. Aviam, nosaltres potser no podem fer 3 cops a la setmana gimnàstica quan comencem, però en podem fer un cop. Doncs fem un cop, els minuts que toqui, quan ens cansem ho deixem i... si convé l'endemà descansem i l'endemà al cap de 2 dies intentem tornar. Sempre tenim que marcar-nos una pauta d'un límit, arribar al límit sense passar-te per no rebre una conseqüència. Llavors si tu fas la pauta d'anar a caminar per exemple o de fer estiraments en un gimnàs o a casa, perquè això ho pots fer a casa, els teus tendons, lligaments, muscles es van donant i al tindre com si diguéssim més irrigació sanguínia i a l'estar com si diguéssim, més elasticats, no t'estan els dolors. I això és el que et guanya. La relaxació és fonamental,
I l'alimentació segurament també hi té molt a veure, no?
L'alimentació, la millor alimentació que pots fer és una dieta equilibrada, el que anomenem la dieta mediterrània, que és la que en realitat fem aquí.
Bueno, intentem fer.
A excepció de dies, potser que no la fem, però on mengem tota una sèrie d'aliments on els combinem, tant siguin hidrats de carboni, tant siguin proteïnes, vull dir, siguin llegums, o sigui, fas una combinació d'aliments perquè al teu cos no li falti de res, perquè els aliments ens donen uns nutrients. Clar, si només mengem una sèrie d'aliments molt fixa, ens falten nutrients d'altres aliments. Llavors, què tenim que fer? Tenim que barrejar molts aliments per poder aconseguir tants nutrients com puguem. Uh-huh. I això és una dieta equilibrada. Menjar de tot, des de verdures, una mica de carn blanca, carn roja, és igual. Menjar els llegums, menjar fècules... Pots menjar de tot i amb una variació important. No cada dia menjar el mateix.
I s'ha comprovat si hi ha algun aliment especialment tòxic, diguéssim, o algun element, jo què sé, del tabac o altres tòxics que puguin agreujar encara un pèl més. Un ja l'has anomenat, que és l'estrès.
Sí.
L'estrès és un fet que a vegades tenim a la nostra vida diària i que en el vostre cas segurament agreuja i molt el fet de patir una crisi, perquè la vostra malaltia ve determinada per crisi, si no ho tinc mal entès.
Sí, exacte.
És a dir, no sempre esteu malament, però hi ha moments en què hi ha una crisi més important que fins i tot us pot invalidar en un moment donat. No? Però hi ha algun tòxic, algun que s'hagi estudiat, alcohol o altres tòxics que...
Es considera que la presa de sense mirament d'alcohol no és bona. Aviam, pots beure una mica de vi a dinar, que ningú mal et farà, perquè el vi també et porta una sèrie de tanins, aquí al Priorat ho saben més bé que jo. Però no pots abusar dels alcohols, és millor no prendre'n, ja et dic, només si vols una mica de vi a les menjades. El tabac també és un dels factors on poden ajudar que hi hagi més dolor, perquè el tabac, portant la nicotina i tot el que aporta, doncs també pot ajudar a caçar més aquells punts dolorosos i el tinguem més. Llavors, s'aconsella, no menjar bolleries, coses amb massa sucres...
Massa greixos, segurament.
Masses greixos, coses que en realitat es fan amb altres malalties, perquè està vist que l'abundància d'aquests aliments en el nostre cos és perjudicial.
De fet, podem dir que seria una dieta que seria recomanable una mica per a tothom, però en el vostre cas, pues per les vostres particularitats, diguéssim que està més indicat fer bondat, si cap, pues perquè no pugueu tenir aquestes crisis.
Sí, perquè poden ser desencadenants, depèn de quin aliment et pot desencadenar una crisi equis en qualsevol moment. Per això també, pues, el que diem, no? Tot es té que fer amb mesura, però sempre sapiguent el que estàs fent. O sigui, si nosaltres som conscients, no tenim que tindre problemes. No ens els traurem, però els evitarem.
I a partir d'aquí, la malaltia vostra, feu algun tipus de seguiment especial? És a dir, un cop diagnosticada, si us feu alguna analítica o us feu alguna prova, diguéssim, o és una mica...
És una mica així,
complicat.
No? Sí, és una mica així, perquè... Si només pateixes aquesta malaltia, que és la fibromiàlgia, com que no tenim unes valoracions i els metges no saben com acotar la valoració i com definir, llavors et poden anar fent controls, però van mirant més que res que no tinguis excessos en els analítics de sang de colesterols, acidúrics...
Ara m'ha vingut al cap que segurament potser no hi havia una certesa del tot, però ara fa no massa el Facebook ficava la solució de la fibromialgia que s'havia trobat. Suposo que amb els anys es va mirant a veure què es pot trobar de nou, es va investigant, es va innovant i esperem també que una
que
mica en la vostra malaltia puguin trobar algun origen o alguna cosa que pugui ajudar a, si pot ser algun dia millor que millor, que es curi aquesta malaltia, però per ara, i tant com has dit, és una malaltia que
és complexa.
Que és molt complexa i d'entrada s'ha de conviure.
Sí,
s'ha de, jo crec que el més important, pel que has estat explicant una mica, és aprendre a conviure amb ella i, sí, i portar-la de la millor manera possible, com la majoria de malalties, no? Però amb aquesta, doncs, segurament, doncs, perquè no tothom la viu igual i no tothom, doncs, la pot portar de la mateixa manera, doncs, segurament és molt important, doncs, també que les persones del voltant l'entenguin també.
L'entenguin, sí, això és el que nosaltres diem els suports, no? Si nosaltres no tenim una bona, un bon suport familiar, doncs això ens implica més problema per la malaltia. Si nosaltres a l'entorn laboral no ens entenen el que fem i demanem que ens posin, doncs, una cadira una mica més còmoda o una taula més baixa per no poder tenir aquests problemes i no t'ho fan, també et trobes una mica com deixat anar. Llavors, el que són els entorns, sí, el que són els nostres entorns, tant sigui laborals, familiars com socials, té que haver-hi una comprensió cap a tu, perquè el que tens és una cosa que no pots solucionar-ho, sinó que ho pots anar millorant. Llavors, si tu tens una bona connexió en aquests camps, també la teva malaltia tindrà una més bona evolució, en realitat.
Bé, em sembla que el temps ens està tirant a sobre.
No ens... Podríem parlar tota la tarda.
No ens hem adonat i el temps ens està tirant a sobre. Simplement tenim una estoneta per si tu volguessis afegir, pues, o donar algun consell a les persones, aquelles, sobretot aquelles que encara estan indecises una mica i que dubten de que d'anar a explicar això, que els problemes que tenen, els símptomes que tenen, potser perquè es pensen que seran incompresos. Què els hi diries?
Què els diria? Jo els diria que ànimos, que la nostra malaltia, quan més ressò se'n faci, més s'expliqui, més s'entendrà, i la nostra vida social i vida familiar també serà molt més bona. Lo important és parlar amb gent que també tingui un problema, perquè quan un parla s'obre. A l'obrir-se, doncs, afloren una sèrie de sentiments, emocions, que les tens tancades, que és el que necessites que surti, perquè allò també és el que t'està, com si estiguéssim menjant per dins. Llavors, una persona que vagi en un grup d'aquests és una de les teràpies més aconsellables, no només en la nostra malaltia, en moltes altres camps. Malalties, un grup de persones que parlen entre elles sempre s'obren més que anar-te'n a beure un cafè amb un amic, que l'amic es prendrà el cafè amb tu i t'escoltarà perquè és el teu amic, però que no passarem d'aquí, m'entens?
És, diguéssim, compartir les experiències en general, sigui quina siguis, des de malalties fins a altres, d'una persona que està vivint situacions similars, pot ajudar a obrir, a aquella persona s'obri i que també pugui entendre ella i els que l'envolten millor la seva malaltia.
És com a moltes coses, no? Quan tu saps el que tens, saps com ho tens que portar i no et sap ni greu ni et fa vergonya dir el que tens, la teva ment, com si diguéssim, el teu ser interior està més tranquil.
És com si
et
descarreguessis d'un pes.
Ah, exacte, és com allò que deien fa molts anys, sense voler dir res de ningú ni falta el respecte, sortir de l'armari. En altres camps, doncs, s'ha vist que sortir i expressar el que tu sents és bo, doncs amb la nostra malaltia també.
Bé, David, com hem dit, el temps ens ha tirat a sobre. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos retrobat aquí,
sí,
a Ràdio Falset després d'uns quants anys. Esperem que aquesta xerrada que hem tingut aquesta estona serveixi una mica a les persones que pateixen aquesta malaltia, pues, entendre-la una mica millor. I també, pues, aprofitem la vinentesa, pues, per animar una mica a la gent que, si tenen la possibilitat de participar en experiències d'aquest estil, tipus pacient expert o tipus grupal, que n'hi ha d'altres, pues, a que s'hi apuntin, si poden, perquè, com has dit, és una manera molt enriquidora de poder ajudar a la persona a afrontar pues, una situació, sigui malaltia, sigui del tipus que sigui.
Pensa que nosaltres mateix, el grup, tenim un WhatsApp pel grup que vam fer aquestes sessions, ens anem comunicant, i la veritat que per part meva tinc ganes de tornar aquella sessió que tocarà passat vacances a retrobar-nos, per veure aquelles persones com estan, què fan. Vull dir, és una sensació molt bona, molt bona.
Pues bé, res més, David. Com hem dit, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau i bon estiu.
nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Arman, i a la part tècnica el Toni Escoda. Ja sabeu que ens podreu tornar a escoltar a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb el Fem Camí, que de ben segur us portarà amb algun paratge interessant. Nosaltres ens acomiadem fins la temporada vinent. Que gaudiu de l'estiu amb salut. Adéu-siau.